Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Si hi ha algun personatge públic aparentment intocable a Espanya, es diu Florentino Pérez. Qualificat des de Madrid mateix com el ser superior, serveix com a exemple a Catalunya com la figura que resumeix dels últims anys allò que anomenem el madrilenyisme totpoderós. Florentino sembla tenir el control de les institucions amb la sala de màquines a la llotja del Bernabéu. Madrid, capital d'Espanya, i no se hable más forastero. Quan sobresurten corrupcions, corrupteles, inspeccions fiscals a Catalunya, sempre es mira de reull Florentino i ACS amb totes les branques que li pengen, des del projecte Castor, aquell magatzem submarí a les costes de Tarragona pel fracàs del qual ja va cobrar 1.350 milions, o haver tingut com a directiva durant 6 anys, recordeu Marta Silva, aquella advocada de l'Estat que va empantar la imputació de Messi a Hisenda quan la Fiscalia l'havia retirat. Són dos casos que farien arrufar el nas davant d'un dels tòtems de l'empresariat espanyol. Però com sempre, si la política que és dels polítics, el futbol és dels futbolistes, i en un terreny de joc on els reis de la llotja van despullats. On Florentino va haver-hi una època que va quedar més rebregat va ser a la seva pròpia gespa, amb Laporta, Guardiola, Messi, Xavi, Iniesta, Piqué i companyia, en aquell estadi Bernabéu, sempre en futura fase de reconstrucció, sigui física o futbolística. Florentino guanya sempre per incompareixença del contrari. Ara tindrà un nou mandat al davant. Mai té rival. Des que va guanyar i es va fer president en una època que, no oblidem, és tan llunyana que qui era president del Barça es deia Joan Gaspart i qui era president de l'Atlètic de Madrid es deia Jesús Gil i Gil. Podem dir per experiència que un mai vol marxar d'aquell lloc on l'estat de felicitat sura, malgrat que saps que pot acabar-se en qualsevol instant, en unes hores, en uns dies, en uns mesos. I Florentino viu feliç gestionant milions de voluntats, milions d'euros i milions d'estats d'ànim. Potser ens tocarà viure la decadència d'un senyor que vol passar la història gratant-se l'enveja perquè el seu principal rival és un difunt anomenat Santiago Bernabéu. El senyor Pérez vol passar la història per damunt del mausoleu de Don Santiago, encara que sigui amb la compra de favors. La notícia de la remodelació del nou Bernabéu no serà veure els vestidors, sinó comprovar la magnitud de la llotja. Com més gran sigui la llotja del Bernabéu, més enormes seran els problemes d'Espanya, la silenciada i la jutjada. No hi ha res millor a la vida que la competència, perquè fa surar el talent. Guanyar per por, guanyar per diners o guanyar per poder és una victòria equivocada, per molt bona que sigui. Florentino Pérez guanya perquè segurament és el millor. La diferència és que habitualment no ho demostra. No cal Florentino perquè el Madrid ens convenci que el millor per no trair el seu propi ADN és guanyar sempre i no marxar mai. Però el president vol ser president per completar la seva obra hegemònica, el remodelat estadi Bernabéu, que vés a saber si en un futur deixarà de dir-se Bernabéu per dir-se Pérez, amb un subtítol, el vomitori 7, el de Cristiano Ronaldo, on hi pugui posar madridistes no se us puede dejar solos. Són les 8 i 3 minuts, benvinguts al món.
A RAC 1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu a terra, que ja és dimecres 14 d'abril del 2021.
I avui serà un dia de cel mig ennuvolat o fins i tot tapat amb alguns ruixats ara al matí, sobretot cap a les comarques del sud, i a la tarda també al Pirineu i al Prepirineu. Ara fa menys fred que ahir, però al migdia serà fresc.
I pel que fa al trànsit, no hi ha incidències destacables a banda de les retencions habituals. De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Nou entrebanc al procés de vacunació a Europa. Janssen ha aturat la distribució de la seva vacuna després que els Estats Units hagin recomanat paralitzar la immunització amb aquest prototip per investigar possibles casos de trombosi. Aquest seria el titular. I pot ser molt cridaner, però seguim llegint la lletra petita. Dels gairebé 7 milions de persones que han rebut la vacuna als Estats Units, 7 milions, només 6 ciutadans dels Estats Units, 6, han tingut trombosis estranyes que poden estar relacionades amb aquesta vacuna de Janssen. Per fer-ho encara més gràfic, estem parlant d'un 0,0008% del total de vacuna. Sigui com sigui, Washington i la mateixa farmacèutica Janssen han decidit aturar màquines com a mesura de precaució. Avui val molt la pena llegir què diu l'editorial del New York Times, perquè és molt aclaridor. El diari novaiorquès creu que la suspensió té sentit. Per un cantó, admet que segurament hi ha maneres de gestionar millor aquesta adversitat o aquesta eventualitat, però per l'altre, conclou que les autoritats han fet el que havien de fer, que és el que es fa sempre davant d'una situació com aquesta. El cas, diu el New York Times, és que estem retransmetent en directe un procediment que habitualment es fa lluny dels focus mediàtics. Per si no fos prou, hem de recordar que hem retallat substancialment el procés de temps d'obtenció d'una vacuna. El mateix New York Times, el 30 d'abril de l'any passat, és a dir, fa gairebé un any, va publicar un article que explicava quant de temps acostuma a trigar una vacuna des de la primera investigació fins que es distribueix i s'administra a la població. El diari novaiorquès apuntava que en condicions normals, si la recerca començava la primera meitat del 2020, tindríem la vacuna a punt cap al novembre del 2033. És a dir, 13 anys després. Això vol dir, doncs, que en el cas d'aquest coronavirus hem decidit per més de 13 vegades retallar el temps de recerca, d'assajos, de fabricació, de distribució i d'aprovació de la vacuna per part de les autoritats mèdiques i científiques mundials. Per tant, el que està passant ara és normal, perquè el que es passa habitualment quan no es força la màquina per l'urgència de la situació sanitària, que és el que els governs, les institucions, els reguladors o les farmacèutiques han hagut de fer amb aquesta pandèmia. És a dir, allò que habitualment triga 13 anys, aquest cop amb aquest coronavirus ho han fet en 13 mesos. Per tant, a poc i bona lletra. I aquest procés d'aturada segurament durarà, m'atreviria a dir, que no arribarà ni a setmanes, potser només dies. Per tant, el tema és poc a poc i bona lletra. Avui no arribaran a Catalunya les 24.000 dosis de Janssen previstes que s'havien de començar a posar persones de la franja d'edat d'entre 70 i 79 anys. Tot i això, el Departament de Salut assegura que, a curt termini, tothom tranquil, perquè això no serà cap gran daltabaix, perquè encara no s'havia citat ningú i la gent d'aquesta franja d'edat es podrà vacunar amb Pfizer. Té més detalls de tot plegat la Laia Colomer.
Fins ahir el Departament de Salut només tenia confirmades aquestes primeres 24.000 dosis i com que encara no havien arribat, no s'havia citat ningú per vacunar-se. Per tant, aquesta paralització temporal de la distribució no obliga a ajornar vacunacions ja programades i com que tampoc tenien previsions de noves remeses més enllà, de moment no altera la campanya de vacunació a mitjà termini. Recordem que estava previst destinar aquestes primeres dosis de Janssen a les persones d'entre 70 i 79 anys que, mentrestant, es continuaran vacunant només amb Pfizer. De fet, ahir més d'un 15% d'aquesta franja ja tenia la primera dosi. Ara bé, el ritme ralentitzarà perquè en les properes 3 setmanes s'hauran de posar segones dosis a bona part dels majors de 80 anys i en paral·lel continua també endavant la vacunació de les persones de 60 a 69 anys amb AstraZeneca.
Com dèiem, Janssen ha decidit paralitzar la distribució de dosis a la Unió Europea fins i tot abans de la primera remesa. Una decisió, diu la companyia, presa de manera proactiva després que s'hagi suspès temporalment i per precaució la vacunació als Estats Units. L'Agència Nord-Americana de Medicaments vol analitzar aquests casos de trombosis estranys detectats entre persones vacunades. Insistim que són només 6 casos entre els 7 milions de vacunats amb Janssen a tots a Nord-Amèrica. I tornem a insistir, un percentatge del 0,0008%. Tot i això, el regulador vol mirar si hi ha alguna relació entre la vacuna i aquestes trombosis, com ja va passar fa unes setmanes a la Unió Europea amb AstraZeneca. L'agència nord-americana espera tenir feta la investigació d'aquí a pocs dies i la ministra de Sanitat, Carolina Darias, diu que n'estaran molt pendents.
La FDA ha establecido una pausa, estamos expectantes, pero en cualquier caso la Agencia Europea Española del Medicamento está en contacto permanente con la EMS y nosotros estamos preparados para recibir la vacuna y además a un colectivo 70-79 para seguir maximizando los beneficios, en este caso de esta vacuna, la de Janssen.
Recordem que des de finals de la setmana passada l'Agència Europea de Medicaments també s'està mirant en lupa els casos de trombosi dels Estats Units i que de moment, tot i que de moment en manté l'aprovació. En parlem cap a les 9 del matí amb la doctora Bea Mouta, que és investigadora de l'IRSI Caixa de la Fundació de la Lluita contra la Sida i que és una de les persones responsables de l'assaig que es va fer amb aquesta vacuna de Janssen a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Per tant, serà molt interessant escoltar la doctora Mouta sobre aquests efectes de les trombosi, tenint en compte que ells van punxar-se, en alguns casos, aquesta vacuna de Janssen a l'Hospital Germans Trias i Pujol, a Can Ruti, a Badalona. Més enllà del New York Times, que comentàvem ara fa uns minuts i del que comenta, als Estats Units la majoria de diaris nord-americans consideren que la suspensió de la vacunació amb Janssen és Correcte. Albert Sort.
El Wall Street Journal troba raonable la decisió, entén que hi ha el risc que això amplifiqui la por a les vacunes, però ignorar els casos de trombosi també, diu, podria fer que alguns americans hi fossin encara més recelosos. Pel diari, la comunicació s'hauria pogut fer millor, però la precaució serà un antídot contra l'ansietat. Al Washington Post, Liana Wen sosté que la suspensió hauria d'apuntalar la confiança en les vacunes. Ella s'ha posat la de Janssen i posa èmfasi en el fet que les vacunes són la millor i única manera de sortir de la pandèmia. En canvi, en aquest mateix diari, Meghan McArdle creu que els reguladors s'han equivocat perquè l'experiència europea amb AstraZeneca mostra que pausar la campanya envia un senyal negatiu que cala en l'opinió pública. I finalment, la Star Tribune destaca que la suspensió mostra que el sistema de vigilància funciona. Ara bé, a falta de més informació, subratlla que els riscos del virus són molt superiors als de la vacuna.
En canvi, la premsa catalana i espanyola veu molt menys clara la decisió de suspendre la vacunació de Janssen, informa Anna Ballonesta.
Jordi Juan a La Vanguardia diu que l'accés de prudència de les farmacèutiques és d'agrair, però que fer alarmisme en molt pocs casos de trombes pot ser excessiu. El periòdico Xavier Brudassala recorda que els problemes causats per les vacunes són entre insignificants i pràcticament inexistents, i afegeix que tota confusió o bé és interessada o estúpida. L'ARA també insisteix que el perill és el virus i no la vacuna, i alerta que la decisió dels Estats Units pot acabar provocant un rebuig generalitzat de les vacunes. Rosa Maria Bravo, el Punt Avui, insisteix que cal deixar de banda comportaments histèrics alimentats per les xarxes socials. A Madrid, els diaris encara són més contundents i assenyalen el govern espanyol. El País, Javier San Pedro, no entén que s'aturi una vacunació vital per un risc tan petit. El Espanyol ho considera un nou error de les autoritats sanitàries. La Razón lamenta que l'única reacció de la Moncloa sigui creuar els dits, i a la BC Ovidio ho descriu com un altre gerro d'aigua freda, carrega contra les promeses del govern espanyol, que qualifica de col·lecció d'optimistes mal informats.
Una situació amb Janssen que recorda molt la viscuda amb AstraZeneca les darreres setmanes, que va passar, recordem, de recomanar-se pels menors de 55 anys a només posar-se els més grans de 60 anys. Doncs bé, segons el Departament de Salut, des de la setmana passada un 10% de les persones que tenien cita per vacunar-se amb AstraZeneca no s'hi han presentat. Tot i així, el govern català insisteix en els beneficis d'aquesta vacuna. De fet, les primeres dades apunten que pocs dies després de la primera dosi els ingressos ja cauen a la meitat, Laia.
El Departament de Salut ha analitzat les dades de les més de 1.500 persones que, tot i vacunades amb AstraZeneca, s'han contagiat després de la primera dosi. Doncs bé, en aquest cas, els ingressos tant a planta com a l'UCI es redueixen a la meitat si es compara amb les persones sense vacunar. La sotsdirectora de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, diu que les dades encara milloren molt més passats 21 dies de la primera dosi.
I aquí ja no hem posat ni el percentatge, perquè la diferència és tan absoluta, tan gran, que és impossible ja calcular aquests percentatges. És a dir, de tenir 29 ingressos en el grup de no vacunats a només tenir un en el grup de vacunats. De tenir 6 UCIs a tenir 0. I de tenir una mort a no tenir-la.
I recordem que la immunitat màxima arriba amb la segona dosi 3 mesos després de la primera, segons Salut. Per cada 1.550 persones vacunades d'entre 60 i 69 anys, s'evita un nou ingrés a l'UCI.
De fet, la d'AstraZeneca i de Janssen, que ara també s'investiga per aquests casos molt poc habituals de trombosi, són vacunes molt similars, ja ens ho deia el doctor Daniel Prieto Alhambra des de la Universitat d'Oxford ahir. Es coneixen com a vacunes de vectors virals i utilitzen una tecnologia diferent a les de Pfizer i Moderna que s'anomena d'RNA missatger. Repassem com funcionen amb el Benet Iñigo i la Laia Colomer.
AstraZeneca i Janssen, vacunes de vectors virals.
A través del virus del refredat introdueixen a les cèl·lules la seqüència d'una de les proteïnes del coronavirus. En parla la cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de la Vall d'Hebron, Magda Campins Arracó.
Pues aquest vector el que fa és entrar a dintre també de les cèl·lules i estimular la resposta immune contra aquesta proteïna S que porta dintre el vector.
AstraZeneca utilitza l'adenovirus del ximpanzé i Janssen la de l'humà.
Pfizer i Moderna, vacunes d'RNA missatger.
Amb la introducció de la RNA a l'organisme, les cèl·lules produeixen la proteïna del coronavirus i així el sistema immunitari reacciona i fabrica anticossos, com explica també a RAC1 l'investigador de l'IRSI Caixa, Julia Blanco.
Quan es troben aquest RNA, les nostres cèl·lules comencen a produir la proteïna de l'espai del virus. I, evidentment, el nostre sistema immunitari reconeix aquesta proteïna i genera una resposta d'anticossos i de cèl·lules T contra aquesta proteïna.
Ara bé, són 10 vegades més cares i s'han de conservar ultracongelades.
I les properes?
La russa Sputnik utilitza adenovirus com les d'AstraZeneca i Janssen, CureVac és d'RNA missatger com Pfizer i Moderna, i Novavax injecta la proteïna. L'Agència Europea de Medicaments està revisant les tres.
Per cert, que el Departament de Salut demana al Ministeri de Sanitat espaiar fins als 42 dies la segona dosi de Pfizer, com ja fan França o Itàlia. Ara és de 21 dies, és a dir, la meitat. La consellera Vergés creu que és la manera d'accelerar el pla de vacunació i de poder posar més primeres dosis els pròxims dies. Ara, cada 3 setmanes, s'alenteix la vacunació amb la primera dosi de Pfizer per posar-ne de segones. I enmig d'aquest rebombori amb les vacunes i de la falta de dosis que afecta tot el món, diferents ONGs i col·lectius reclamen alliberar les patents per augmentar la producció. Metges Sense Fronteres, Amnistia Internacional, Intermón, però també el Col·legi de Metges o l'Institut de Salut Global han signat l'anomenada Declaració de Barcelona. El TEC recorda que l'èxit científic per tenir vacunes també s'ha produït gràcies als 25.000 milions d'euros que hi ha hagut d'inversió pública i que la humanitat no es pot permetre limitar la millor arma contra el coronavirus. També l'han signat metges de prestigi com la doctora Magda Campins, Rafael Vila San Juan o el doctor Antoni Trilla.
Ningú estarà segur fins que tothom estigui segur. I tenim les eines per fer-ho. Tenim vacunes i més que en sortiran i més que s'hi han adaptant. I tots volem un món que sigui més just, més equitatiu i lliure d'aquesta pandèmia. I això només ho aconseguirem si les vacunes són accessibles i es poden emprar de forma ràpida arreu del món.
I Ada Colau també dona suport. Colau s'ha compromès a traslladar el missatge des de Barcelona tant al govern d'Espanya com a instàncies a nivell internacional. I a Madrid, per cert, el govern d'Isabel Díaz Ayuso ha llançat una campanya animant a tothom a vacunar-se.
No tengáis miedo, la vacuna es segura.
No hay que tener miedo a la vacuna. Hay que vacunarse.
La vacuna es la solución. Hay que vacunarse.
No hay que tener miedo a la vacuna. Hay que vacunarse.
Una campanya inclou un vídeo protagonitzat, ara ho sentíem, per famosos com ara Carmen Lomana, Antonio Resines, Ana Rosa Quintana, Susana Griso, Belén Esteban o Emilio Butragueño. Tots ells envien diversos missatges en què asseguren que les vacunes contra el coronavirus són segures i demanen a la població que no tingui por. Els vídeos dels famosos es combinen amb imatges dels punts de vacunació a Madrid. La campanya arriba justament pocs dies després que es fessin públiques les dades que a la Comunitat de Madrid un 70% dels ciutadans estan rebutjant vacunar-se amb la vacuna d'AstraZeneca. Un 70%, que comparativament amb el que passa, per exemple, a Euskadi o Andalusia o a Catalunya, que són xifres pràcticament que no tenen ni tants percent, molt poc tant percent. En canvi, a Madrid, uns gairebé un 70%. De tot plegat, escoltem el comentari que signa el director adjunt de La Vanguardia i col·laborador del Món a RAC1, Enric Sierra.
Els experts en investigació biosanitària estan molt sorpresos per la retransmissió en directe que s'està fent de qualsevol efecte secundari que tenen les vacunes, per molt remots i estranys que siguin. Ens diuen que en la història de les vacunes mai s'havia produït un fet similar, ni tampoc s'havien pres tantes precaucions. Tots els medicaments tenen efectes secundaris i algun d'aquests remeis són veritables bombes pel cos humà. Però qui els pren o qui els recepta accepta i tenen clar que el benefici és immensament més gran que els possibles perjudicis. En aquest sentit, cal també afegir la decepció col·lectiva que hi van tenir els ciutadans quan ens van anunciar que també l'esperada vacuna de Janssen causa trombes, en molt pocs casos, però. Està molt bé que s'extremin les precaucions, sobretot per unes vacunes desenvolupades en temps rècord, però hauríem de començar a posar en valor la urgència de la immunització col·lectiva, perquè la gent volem la vacuna, fins i tot assumint els seus petitíssims riscos, com fins i tot tenen medicaments aparentment inofensius pel mal de cap o pel refredat. Posem-ho tot en context o no ens en sortirem mai. I en tot cas, aclarim-ho ràpid perquè no podem esperar més a sortir d'aquest malson.
I en espera, gràcies Enric, de saber què passarà amb les vacunes de Janssen i d'AstraZeneca i també espera que la vacunació comenci a ser molt massiva a Catalunya. El Departament de Salut demana poder vendre testos ràpids d'antígens a les farmàcies. La Generalitat carrega contra el Ministeri de Sanitat per no permetre una eina que asseguren seria molt útil per controlar els contagis. En parla la consellera Alba Vergés.
És l'exemple dels tests d'antígens a les farmàcies, que no hi ha manera que s'autoritzin i ens ajudin com una cosa de més a més a l'estratègia de control de l'epidèmia al nostre país. I aquests retards, aquesta poca agilitat en les decisions i poc compromís amb aquells que al final hem de fer front en aquestes decisions i posar-les en pràctica, ens està condicionant una estratègia tan important com la de vacunació.
Un canvi en l'estratègia que va arribar just l'endemà que l'infectòleg Oriol Mitjà reivindiqués novament la necessitat de fer testos d'antígens a les farmàcies, ho va dir a la presentació del seu llibre A cor obert, en què va ser molt crític amb la consellera.
La Covid, us he explicat que només hi ha tres formes de controlar-la. Podríem fer els testos d'antigen a les farmàcies, però la Vergés no vol. Podríem fer el Covid Pass, però la Vergés tampoc vol. Podríem protegir el receptor, que és amb la vacunació, però tenim tota una sèrie de problemes amb les vacunes, que arriben a poc, però no s'alliberen les patents.
Tot plegat, mentre la pressió assistencial continua creixent de mica en mica. Ara ja, ara tenim 518 ingressats, 518 per coronavirus a les UCIs. La previsió és que entre avui i divendres es disparin alguns dels indicadors que mesuren l'evolució de la pandèmia per l'impacte que ha tingut la mobilitat a la Setmana Santa. Ara bé, el secretari de Salut Pública, el doctor Josep Maria Argimon, demanava no entrar en pànic perquè aquestes dades poden ser irreals.
Aquesta setmana anirem segurament a 1,4, 1,4, 1,5. No voldrà dir que de cada 100 persones estem infectant 150. És el mateix artefacte estadístic, però a l'inrevés. No serà realment la RT real, la que estimem que tindríem que tenir és d'aproximadament ara entre 1,15, 1,15, 1,20.
Que és el que explicava l'Enric Álvarez el divendres aquí al Món RAC1. Per cert que avui ens preguntarem què passa a les unitats de cures intensives, per què costa tant d'aixugar els pacients que hi entren, perquè si estan més temps, si és culpa d'aquesta famosa variant britànica. Tot plegat ho traslladarem al doctor Jesús Caballero, que és el cap del servei de la unitat de cures intensives de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida i president de la Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica. Per la seva banda, la Universitat de Girona ha desenvolupat un mètode nou, més ràpid i més econòmic per detectar la infecció. Permet analitzar gairebé 400 mostres cada mitja hora i té una precisió per damunt del 90%. Ara bé, homologar-lo perquè s'utilitzi a gran escala podria ser llarg i costós, Bàrbara Julva.
El sistema combina l'anàlisi química, l'estadística i la intel·ligència artificial. A diferència dels mètodes actuals, detecta la presència de la infecció en un gran nombre de mostres en poc temps. Es converteix, per tant, en una eina important per moments d'incidència elevada, però també en situacions de propagació controlada del virus, tal com explica l'investigador de la Universitat de Girona, Pere Boades Baello.
Quan tot això baixi, que esperem que sigui aviat i gràcies a les vacunes, doncs tinguem una metodologia que ens permeti anar rastrejant de tant en tant per tenir un control de com està corrent les possibles infeccions que hi hagin a la societat. És a dir, és important la metodologia detecti no només molt bé els positius, sinó també molt bé els negatius.
El sistema liderat pel grup de recerca Neoma suposa més un estalvi en el cost. Es calcula que podria requerir només el 25% de la despesa que suposen les PCRs.
8:22 minuts. I a aquesta hora, per cert, una trentena d'estudiants d'Econòmiques estan tallant l'Avinguda Diagonal de Barcelona a l'altura de la zona universitària. Segons la coordinadora d'assemblees universitàries, protesten contra la crisi educativa. Estan causant, evidentment, retencions molt destacables, tant d'entrada com de sortida de la ciutat. Repetim, una trentena d'estudiants d'Econòmiques. La Generalitat estudia ampliar la llibertat de moviments dins de Catalunya a partir de la setmana que ve. El Procicat ho avaluarà i dirà quina decisió ha pres a tot estirar demà passat. Segons la decisió, es podria passar del confinament per comarques, tal com és ara mateix, ampliar-lo a regions dins de Catalunya. Des de l'Ajuntament de Barcelona, el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, dona gairebé per fet que aviat es canviarà a un confinament per vegueries. Ho ha dit aquesta nit a BTV.
Hem tingut algunes converses informals. En aquest cas, el Procicat està escoltant la nostra petició perquè és molt raonable i probablement s'ampliarà el perímetre, esperem que ho decideixin també ja. De la mateixa manera que hem estat molt crítics des del govern municipal amb el perímetre comarcal, jo he de reconèixer que en aquest moment s'està replantejant, s'està parlant de l'àmbit de la vegueria i si això es produeix així, jo reconeixeré doncs, que en aquest cas el Procicat ho ha fet bé.
En cas d'aplicar-se aquest confinament per vegueries, els habitants de l'àrea metropolitana de Barcelona, per exemple, podrien moure's en un perímetre que aniria des del Garraf a Montserrat fins al Montseny i al nord del Maresme. Pels del Tarragonès suposaria poder moure's per tot el camp de Tarragona del Priorat fins al Baix Penedès, per posar dos exemples. I a tot això, segons ha pogut saber RAC1, el govern en funcions ha abordat la qüestió en una reunió aquesta nit, però no ha arribat a cap acord sobre si prendrà aquesta mesura de flexibilització. Han decidit esperar uns dies més per tenir dades sobre l'impacte que ha tingut la mobilitat durant la Setmana Santa. Té més informació Marc Martínez Amat.
El govern rep pressió per les dues bandes. Per un cantó, des del territori, tant en l'àmbit metropolità com des de comarques menys poblades, el reclamen que s'eixampli el perímetre de mobilitat més enllà de les comarques i es recuperin els límits de les regions sanitàries o les vegueries. Però per l'altre, el temor és que amb aquesta flexibilització del confinament es llanci un missatge que porti a la relaxació de la ciutadania, quan encara va a l'alça la propagació del coronavirus i l'ocupació dels hospitals. A la reunió d'aquesta nit, en què han participat el vicepresident i els consellers més directament implicats en la gestió de la pandèmia, no s'ha pres cap cap decisió. Davant del dubte, s'ha optat per esperar un parell de dies més per tenir més informació dels indicadors del Covid. Al migdia, la portaveu del govern, Meritxell Budó, assegurava que el govern s'ho planteja.
Des de les diferents zones del territori del nostre país, és una petició que està sobre la taula, doncs poder llegir les restriccions de mobilitat al nostre país en un àmbit que no sigui l'estrictament comarcal, com podria ser, per exemple, en l'àmbit de les vegueries. Això està al damunt la taula, també aquesta setmana ho hem d'acabar de treballar, ho hem d'acabar de consensuar amb les autoritats sanitàries, no?, i en l'àmbit del Procicat per poder decidir.
Dilluns acaba la vigència de les últimes mesures i, per tant, el govern haurà de prendre una decisió abans no acabi la setmana.
Mentre no s'aclareixi aquesta qüestió, la Generalitat comença a explicar en quines condicions es podrà celebrar Sant Jordi la setmana que ve. D'entrada, als pobles de menys de 5.000 habitants no hi haurà limitacions més enllà de les mesures de prevenció generals. En canvi, a la resta de municipis de Catalunya, les parades s'hauran de plantar davant mateix de les llibreries o les floristeries, o bé en zones perimetrades amb accessos controlats. Una altra de les mesures per evitar aglomeracions serà que els compradors vagin amb dies d'antelació a les llibreries per encomanar als autors que els signin els llibres que vulguin dedicats. Pedro Sánchez explicarà aquest matí al Congrés dels Diputats com pensa repartir els 140.000 milions d'euros de fons europeus que l'Estat rebrà de Brussel·les els propers 6 anys. L'objectiu, va dir, que és crear 800.000 llocs de treball.
Un crecimiento adicional del PIB de en torno a 2 puntos porcentuales al año a partir del año 2021, la creación de más de 800.000 puestos de trabajo en su periodo de ejecución y la mejora de la vertebración del país mediante la fijación de población en todo el territorio.
El debat serà maratonià, durarà gairebé 6 hores, però les grans xifres ja se saben. D'aquests 140.000 milions, la partida més important, que suposarà gairebé el 10%, és pel vehicle elèctric, tota la indústria que hi ha al darrere, i l'electrificació de carreteres per garantir punts d'abastiment. El segon gran capítol és per la reforma d'habitatges i impulsar l'energia solar. Caldrà veure, però, de totes aquestes promeses, quins pessics arribaran a Catalunya. Repassem els anuncis de Sánchez amb un informe que ha preparat des de Madrid Jordi Armenteres.
Són 212 mesures que inclouen 110 grans inversions.
Mobilitat.
13.200 milions d'euros a 3 anys vista per garantir la transició cap al vehicle elèctric.
Habitatge.
6.820 milions. Es busquen vivendes més sostenibles i amb desplegament massiu de panells solars.
Administracions.
Tercer capítol amb més diners, 4.315 milions. Sobretot per digitalitzar l'administració.
Pimes.
4.000 milions per digitalitzar-les.
5G.
4.000 milions més pel desplegament de la nova xarxa.
Les altres grans inversions.
Nova política industrial, 3.800 milions, sector turístic 3.400, partida específica d'innovació des dels governs 3.380 milions.
Condicions.
Encara s'han de concretar quines seran les vies i quines empreses hi podran accedir.
I terminis.
Els diners han de començar a arribar al mes de juny. De moment encara hi ha l'entrebanc del Constitucional alemany que ho té paralitzat. El pla no s'executa fins que tots els països europeus hi han donat el vistiplau.
A partir de les 9 del matí, Pedro Sánchez ho repetirà al Congrés i en donarà més detalls. Ho seguirem en directe amb el delegat de RAC1 Madrid, amb l'Armenteres, en temps de tertúlia avui amb Francesc Mercadoro, Anna Gómez, Xavier Melero i Ramon Rovira. De tot plegat, escoltem el comentari que signa la directora del 9C de RAC1, Agnès Marquès.
L'olla dels fons de recuperació europeus ja fa xup-xup, però li falta cocció. El que va fer ahir Pedro Sánchez va ser agafar-ne una culleradeta i fer-nos tastar per què han de servir aquests diners, que en paraules de Sánchez Llibre, president de Foment al 9C fa uns dies, són una inigualable esperança de tota una generació. Bé, Sánchez ahir va quedar bé, però veurem quan arriben aquests diners. Ara mateix el pla està aturat a Alemanya. Com arriben, a qui se li donen aquests diners i qui en vigila l'ús i repartiment i a canvi de què? Compte amb què s'amaga darrere era la idea de modernitzar la indústria, l'economia i l'administració espanyoles amb aquests diners i quina relació hi ha amb els globus sonda sobre pedres angulars de l'estat del benestar, com les pensions.
8 i 28, la taula del tercer sector alerta que els immigrants en situació administrativa irregular tenen unes condicions de vida encara més dolentes arran de la pandèmia. Càritas estima que hi ha unes 100.000 persones en aquesta situació a Catalunya. Aquest informe, al qual ha tingut accés RAC1, assenyala que els immigrants que no tenen els papers en regla tenen un 40% més de risc de pobresa que la resta de persones. A més, des de l'arribada de la pandèmia, encara tenen més dificultats per trobar feina o un habitatge digne i també per accedir a ajuts públics. De tot plegat, en culpa les administracions, especialment l'espanyola. Paraules de la presidenta de la taula del tercer sector, Francina Alsina, i de la responsable de Càritas, Míriam Feu.
Aquest és el periple deshumanitzador pel qual estan passant les 100.000 persones que volen que aquesta sigui també casa seva, però que són sotmeses a múltiples requisits, fronteres de paper, que les condemnen a no poder ser ciutadanes de ple dret.
podem dir que som un país que reconeix drets en la teoria, però que no permet exercir-los en la pràctica. I que aquestes disfuncions sempre acaben recaient amb els més febles.
Càritas també alerta que la pandèmia està causant un gran impacte en la salut mental dels 100.000 immigrants en situació irregular. Mentrestant, a Catalunya, els joves extutelats que participen en programes d'acompanyament i de mentoria tenen 3 cops més aspiracions personals i laborals, ho diu un estudi que han elaborat diverses universitats del país. Té més dades en Jordi Bracons.
Els mentors dels joves els acompanyen en 3 vies. La primera, l'aprenentatge i perfeccionament de la llengua catalana i castellana. La segona, establir i consolidar els vincles emocionals amb les persones del municipi on resideixen i també amb el lloc de residència en si mateix. I la tercera, buscar un futur laboral estable i digne. L'investigador principal de l'estudi a la Universitat de Girona, Òscar Prieto, explica com ajuda els joves extutelats a comptar amb aquest tipus de suports.
Una persona jove que no haya tenido ese acompañamiento no tiene mejora social en este sentido, incluso en algún caso empeora. En cambio, el apoyo de los mentores ayuda a que estas personas puedan tener un futuro mejor en nuestra sociedad.
Els projectes de mentoria també ajuden a que els infants immigrants passin la meitat de temps en aules d'acollida abans d'integrar-se als grups escolars ordinaris.
Mentrestant, la Fiscalia pels delictes d'odi té entre cella i cella perseguir les conductes racistes protagonitzades per l'ultradreta. De fet, demana entre 3 i 10 anys de presó a una quinzena de simpatitzants de Democràcia Natural per la campanya d'assetjament i els desperfectes que van provocar a una mesquita del districte de Nou Barris de Barcelona, Benet Íñigo.
L'escrit d'acusació repassa tots i cadascun dels episodis en què durant un any i com a mínim un cop per setmana els ultres van fer pintades racistes i amb simbologia nazi, van malmetre la porta o el pany de l'oratori o fins i tot van agredir persones d'entitats que donaven suport a la comunitat musulmana. Segons el fiscal, els ultres van infiltrar-se i colonitzar les protestes que havien iniciat alguns veïns del carrer Japó. El fiscal els acusa de delictes com amenaces, lesions i contra la llibertat religiosa. Per la majoria demana 3 anys de presó, però per un dels líders del partit ultra arriba als 10 anys perquè està implicat en tots els possibles delictes.
2:15:09, continuem els apunts aquí al món a RAC1. Els Jocs Olímpics de Tòquio només tindran públic autòcton. Ho ha confirmat el director general adjunt del Comitè Olímpic Internacional, Pere Miró, en una entrevista aquesta nit al Tu Diràs de RAC1. Uns Jocs Olímpics marcats per la pandèmia, que ja va obligar a ajornar-los l'any passat i que aquest 2021 s'acabaran fent tal com Pere Miró ja va avançar fa uns mesos aquí al món a RAC1. La data d'inici no canvia, serà el 23 de juliol i tampoc canvia la data final, el de la cerimònia de clausura, el 8 d'agost. Com dèiem, només en públic local, malgrat que el Comitè Olímpic Internacional encara no és capaç de dir-ne la quantitat.
Però ells han fet competicions en la qual hi ha públic. No mai 100%, però ja n'hi ha hagut. Llavors, doncs, amb els escenaris que estem jugant, el més probable és que hi haurà. Ara, el percentatge no li puc dir, en absolut, no ho sé.
El que sí que sabem és que els Jocs Olímpics es faran en un format de bombolla sanitària per minimitzar riscos de contagi. Sobre aquesta qüestió, Pere Miró ha explicat que la idea és que mai se superi el 50% de l'aforament de la Vila Olímpica i que els atletes només hi podran residir el temps mínim i el temps necessari.
Poden entrar a la vila només 5 dies abans de la seva competició i 2 dies més tard han de marxar. A fins d'aquesta forma, combinant tots els esports, i ja pot imaginar-se vostè la complicació de tot això, normalment lograrem arribar que la Vila Olímpica no tingui mai més d'un 50% de capacitat.
I a tot això, Pere Miró no descarta que Corea del Nord recapaciti i acabi desdint-se de la renúncia a participar-hi que va formalitzar la setmana passada.
Llavors jo entenc que ells, penso, probablement no han arribat a comprendre bé aquest projecte i espero que d'aquí al juliol ho haguem pogut arreglar. Espero, però bueno, veurem.
Creu que poden canviar, potser, i tornar a Corea del Nord?
Jo era waterpolista i mai el partit no estava perdut fins a l'últim segon, encara que perdessin de 4.
Ara falten 99 dies exactes perquè arrenquin els Jocs i la consigna del Comitè Olímpic Internacional no canvia respecte a la vacunació dels atletes. No serà obligatòria, malgrat que el Comitè Olímpic la recomanarà. A més, Pere Miró també ha confirmat que hi haurà cerimònia d'inauguració, però que serà, evidentment, de mínims, amb pocs atletes per evitar aglomeracions. Internacional, Suècia s'ha situat com el país d'Europa amb la pitjor incidència de coronavirus. Les últimes dades confirmen que al país nòrdic s'infecten 625 persones per cada milió. La xifra més alta de tot el continent i la pitjor xifra d'aquest país, que no ha optat per fer tancaments estrictes, però sí que manté algunes restriccions fins almenys el dia 3 de maig. Per exemple, les botigues de Suècia no essencials han continuat obertes i també han continuat servint bars i restaurants, però amb limitació d'aforament i restricció en l'horari tant d'obertura com de clausura i també amb la venda d'alcohol. 4 minuts i d'aquí uns moments, segons ha pogut saber RAC1, els informes del Tribunal Suprem sobre els indults dels presos polítics del procés no estaran enllestits abans de les eleccions a l'Assemblea de Madrid. No se podia saber.
Compra ara al supermercat Bon Preu Esclat Online. Tria si vols anar a buscar la teva compra online a un dels nostres punts de recollida o si vols que te la portem a casa. El servei online a domicili està disponible a localitats d'Osona, el Vallès Oriental i Occidental i també al Gironès. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Consulta els detalls de la promoció a bonpreuesclat.com.
Hi ha dies avorrits i hi ha dies Renault. Sí, com ho sents. Del 20 al 24 d'abril aprofita una oferta exclusiva i estrena el teu Renault amb un descompte de fins a 8.000 euros. Afanya't i demana cita a diarenault.com. T'esperem a la xarxa Renault de Catalunya.
Et presentem la tarifa justa, la tarifa plana d'Ola Luz, que aprèn com vius i calcula la millor quota només per tu, perquè visquis com penses i paguis sempre el mateix, i perquè a Ola Luz pensem en persones i no en quilowatts. Si aquesta és també la teva revolució, truca'ns al 967 0707 o entra a olaluz.com.
El dia que vaig marxar, d'Albert Om. Un llibre que ens convida a fer les maletes i esborrar-nos una temporada de la vida de cada dia. Per Sant Jordi, el dia que vaig marxar, d'Albert Om.
Viu una experiència única a les botigues Porcelanosa. Descobreix dissenys exclusius i una àmplia gamma de productes innovadors. Ens adaptem al teu pressupost, perquè a Porcelanosa estem a prop teu. I ara aprofita els dies Porcelanosa del 9 al 24 d'abril i gaudeix d'uns descomptes molt especials. Porcelanosa. Nous temps, noves idees.
A Gos Bobo a Barcelona liquidem tot el nostre estoc abans de traslladar-nos. Aprofita l'oportunitat única per fer-te amb sofàs, dormitoris, menjadors i mobles Gos Bobo amb grans descomptes. No deixis escapar la major selecció de mobiliari a preus que no es repetiran. T'esperem a Gos Bobo a Barcelona, carrer Montaner 266.
Què menjaràs avui?
Festa un homenatge, però estalviant. Perquè fins al 21 d'abril amb el pack Estalvi de la Sirena t'emportes una caixa de llagostí cuit gran, una ampolla de vi blanc La Traca i una deliciosa terrina Carte d'Or com a postres. Tot per només 12,99. T'estalvies més de 4 euros.
Que fàcil que és menjar bé.
Després de dies pel bosc impenetrable de Windy, hem aconseguit veure una espècie gairebé extingida de goril·les d'esquena platejada. No hem de fer soroll, però us volíem dir que no podem ser més afortunats.
Esclar que sí! Encara pots ser més afortunat! Amb el nou rasca gran roda de la fortuna de l'UNCE, en què pots guanyar fins a 500.000 euros a l'instant. Nou rasca gran roda de la fortuna de l'UNCE. Rasca i troba la teva gran fortuna.
Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Guaita, finalment els veïns han decidit posar-se una alarma. Que ràpid! Si em van preguntar ahir per la meva. Ja sabia jo que quan truquessin a Securitas Direct se la instal·larien al moment. Si és que quan es tracta de seguretat s'ha de comptar amb professionals.
Confia en Securitas Direct. Davant d'un intent de robatori o d'ocupació podem verificar la intrusió i avisar la policia en segons. Securitas Direct. Experts en seguretat. Truca'ns al 900 44 45 46 o calcula online a securitasdirect.es.
Continuem els apunts imprescindibles per anar pel món aquí al món a RAC1. Segons ha pogut saber RAC1, ara explicàvem els informes del Tribunal Suprem sobre els indults dels presos no estarà enllestits abans del dia 4 de maig, que són les eleccions a l'Assemblea de Madrid. L'alt tribunal s'esperarà que passin aquestes eleccions, com ja van passar les altres o les anteriors, per fer públiques les resolucions on dirà si està a favor de concedir aquesta mesura de gràcia als líders condemnats independentistes. Mentrestant, el Ministeri de Justícia assegura que no hi ha endarreriment en aquestes tramitacions i que s'està seguint el ritme habitual. Segons dades del Ministeri, durant la segona meitat de l'any passat, tan sols es van concedir 18 indults dels 1.664 que s'havien demanat des de Madrid. Mar Poyato.
Les eleccions tornen a marcar el calendari de la tramitació dels indults dels presos del procés. La pilota és al camp del Suprem, que ja té tots els documents de les parts sobre la taula i ja pot elaborar els informes que li ha demanat el Ministeri de Justícia. Però fons del tribunal expliquen a RAC1 que aquests escrits no s'enviaran fins passades les eleccions a Madrid. Això vol dir que en el cas que el govern espanyol finalment concedeixi l'indult dels presos, no serà abans de l'estiu i, per tant, no podran sortir de la presó durant aquests mesos, perquè tampoc tindran el tercer grau. Ara ara bé, segons el Ministeri de Justícia, no hi ha cap mena d'intencionalitat amb el calendari d'aquestes tramitacions. En parlava el subsecretari José Miguel Bueno.
L'interès general exige la continuació en la tramitació i no hi ha ningún otro tipo de motivació en ello, ni aceleramiento, ni retraso, ni suspensió intencionado. Todos los expedientes se tramitan con la máxima celeridad posible.
Durant la segona meitat del 2020, el Ministeri va concedir tan sols 18 indults, en va denegar 1.646, la majoria perquè tenien informes desfavorables tant del Tribunal Sentenciador com de la Fiscalia. I aquest serà molt probablement el cas dels presos del procés, que tindran els dos informes en contra.
Mentrestant, el govern d'Espanya explica al món que Carles Puigdemont és un ciutadà lliure amb els mateixos drets que qualsevol altre. És el discurs que la ministra d'Exteriors ha fet aquesta setmana en una entrevista a la televisió pública d'Estònia. Tot i això, Arantxa González Laia la van treure de polleguera quan van comparar el tracte que Espanya dona a l'expresident de la Generalitat amb la situació del líder opositor rus Alexei Navalny, empresonat pel règim de Vladimir Putin.
Carles Puigdemont lives in freedom.
Carles Puigdemont viu en llibertat. Carles Puigdemont gaudeix de tots els drets i totes les llibertats com qualsevol altre ciutadà. Ara bé, Carles Puigdemont ha de respondre davant de la justícia. Ha d'anar a judici. I m'ofèn que compareu Espanya amb Rússia. M'ofèn. Espanya és una democràcia. Espanya, com Estònia, qui se salta la llei n'ha de retre compte a la justícia.
La ministra també va assegurar que a Catalunya els partidaris de la independència, diu, no arriben al 40%.
When you speak of Catalonia, you pretend that...
Quan parleu de Catalunya, sembla que tots els catalans pensin igual. I no tots els catalans pensen igual. Només al voltant del 35 o el 37% dels catalans, com s'ha vist en les últimes eleccions, voldrien seguir aquest camí.
Catalonia would want to follow that rule.
Ja va recordar als estonians que l'exèrcit espanyol els està donant suport per fer tasques de vigilància perquè se sentin més segurs. Justament avui es jutja un dels detinguts en les protestes contra la sentència del Tribunal Suprem. És un dels casos més recordats perquè l'acusat és aquell noi del jersei taronja detingut quan estava assegut a terra a la Via Laietana de Barcelona. Se l'acusa de desordres públics i d'atemptat contra l'autoritat i se'n demana un any de llibertat vigilada. La seva defensa assegura que només exercia el seu democràtic dret a manifestar-se. Que fa dos mesos de les eleccions del 14 de febrer, el Parlament tornarà a fer els plens a l'hemicicle de tota la vida. La cambra adaptarà el saló de sessions i no es faran a l'auditori del Parlament com es va fer en el debat d'investidura de Pere Aragonès. Els plens s'havien traslladat a l'auditori per les mesures de seguretat contra el coronavirus, però adequar aquesta sala sortia molt car. Els tres dies que s'han fet plens fora d'aquest hemicicle han costat més de 150.000 euros al Parlament. Adrià Santasusagna.
La sessió de Constitució del Parlament i el debat d'investidura fallit de Pere Aragonès van costar 151.000 euros al Parlament, 49.000 la sessió de Constitució amb la mesa del Parlament, 84.000 el debat d'investidura i s'hi han de sumar 18.000 pel lloguer de cadires, tot plegat per poder televisar els plens amb desenes de grues i càmeres, el lloguer del material, el personal, les cadires i el muntatge de la mesa dins de l'auditori, tot a més de la ventilació addicional que van haver de posar a la sala. Ara, per evitar-se aquests diners, els plens es tornaran a fer l'hemicicle i cabran tots els diputats amb una cadira de separació, ja que s'aprofitaran les llotges, la zona de premsa i tots els espais de la sala. El Parlament ha estat en contacte aquests dies amb el Procicat, amb qui ja estan acabant de tancar i perfilar el pla. La idea és que el proper ple, sigui quan sigui, ja es pugui fer dins de l'habitual hemicicle.
8 i 42 minuts. Com dèiem, avui fa dos mesos de les eleccions al Parlament de Catalunya i com ahir, les negociacions per formar govern entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya continuen en via morta. I fins aquí la notícia sobre les negociacions. 8 i 42 minuts. Atenció a aquesta notícia. L'Audiència de Madrid ha arxivat de manera definitiva el cas Delcigate. Què és aquest cas del Seagate? Doncs es pot explicar de dues maneres. Per un cantó és el procediment judicial que investigava si hi havia hagut irregularitats en aquella entrevista que el ministre de Foment, José Luis Ábalos, va mantenir amb la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, a l'aeroport de Barajas. Però per l'altre és un d'aquells temes que determinada premsa de Madrid es va fer molt seus, que ocupen portades i portades i portades i minuts i minuts i minuts de televisió i de ràdio, articles d'opinió, etc., i que de cop i volta, quan s'arxiven, desapareixen sense deixar-ne rastre. Avui, si vinem a la premsa de Madrid, només hi ha una columna a la portada del País que explica que el jutge considera que no hi ha cap irregularitat en els fets que ha investigat. En canvi, recordem que... res més, només això. No es deixeix res més enlloc més sobre aquest tema. Repeteixo, l'Audiència de Madrid arxiva de manera definitiva el cas del Seagate. 8:43 minuts, la Biblioteca Nacional d'Espanya s'ha disculpat per haver inclòs autors valencians en una mostra sobre literatura catalana. La polèmica va tirar d'una altra vegada al PP, que ha posat el crit al cel perquè una institució espanyola reconegui que el català i el valencià són la mateixa llengua. Ara, en un comunicat, la Biblioteca Nacional s'excusa dient que hi ha incorporat les llengües pròpies dels diversos territoris de l'Estat que formaven la Corona d'Aragó, però amb especial incidència del català. La Generalitat troba vergonyós que aquesta institució hagi sortit a demanar perdó. Joan Torres.
L'exposició en qüestió té com a nom La Lut de la Edat Mèdia en la literatura catalana i incorpora autors del País Valencià com Joanot Martorell, Jaume Roig o Jordi de Sant Jordi. La Biblioteca Nacional d'Espanya diu que lamenta el malestar que s'ha causat a tots aquells que han percebut qualsevol tipus de discriminació per haver-hi inclòs autors valencians. De fet, s'escuda assegurant que a l'exposició s'hi han inclòs referències constants als diversos idiomes vernacles, és a dir, provinents o propis, dels territoris de l'antiga Corona d'Aragó. El rerefons de la disculpa són les queixes de senadors del PP valencià al govern espanyol i a l'equipament, exigien una rectificació i respecte als símbols d'identitat dels valencians. Des del govern català consideren que tot plegat és un disbarat. N'ha parlat la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, a l'Agència Catalana de Notícies.
És una excusa injustificable de la Biblioteca Nacional d'Espanya. De fet, em temo que el que molesta alguns és la pròpia existència de la Corona d'Aragó.
Ponsa, això sí, assegura que l'exposició és meravellosa i anima tothom a visitar-la abans del 22 de maig.
Un parell de setmanes vam tenir un debat interessant sobre el revisionisme i sobre què cal fer, per exemple, en pel·lícules o llibres fets en una determinada època i que representen estereotips i reprodueixen conductes que avui en dia són clarament masclistes o racistes. Doncs bé, avui tenim un altre episodi. L'actor que posava veu al personatge d'Apu al Simpson demana perdó a la comunitat índia. Reconeix que la manera com es va donar vida aquesta icona de la sèrie és discriminatori i gairebé insultant. L'actor que doblava l'anglès aquest personatge, un actor molt conegut, Hank Azaria, que va sortir, per exemple, a la pel·lícula Pretty Woman, creu que el seu rol dins del Simpson va contribuir a crear estereotips negatius sobre l'Índia i les seves tradicions. Per exemple...
I don't want to live anymore.
Give me that wiener.
I don't want to live, sir.
Give me that wiener. No, Apu, it's not worth it.
Aquí l'Apu diu que vol morir-se menjant una salxitxa que per la seva religió tenia prohibit menjar. Un altre exemple, quan tot just, quan obté la ciutadania nord-americana, el primer que fa és anar als serveis socials per demanar ajuts econòmics.
What was the cause of the Civil War?
Actually, there were numerous causes.
Just say slavery.
Slavery it is, sir.
Yes, I am a citizen. Now which way to the welfare office?
El mateix creador de la sèrie del Simpson va admetre fa poc temps que, tot i que ni l'Apu ni cap personatge estava creat amb mala intenció, calia actualitzar alguns perfils creats fa més de 30 anys. Tot plegat, mentre a l'estat de Minnesota hi ha hagut avui la tercera nit consecutiva de protestes per una altra mort d'un jove negre a mans d'una policia. La gent que va matar Dante Wright ha presentat la dimissió i assegura que va ser un accident. Remarca que es va confondre i que en realitat volia utilitzar la pistola elèctrica. Tot i això, diu que ho fa en interès de la comunitat mentre s'investiga aquest cas. Qui també ha deixat el càrrec és el cap de la policia de Brooklyn Center, el municipi on va passar l'incident al nord de la capital de l'estat de Minneapolis. D'altra banda, Will Smith, l'actor, ha decidit gravar la seva propera pel·lícula a l'estat de Geòrgia. Perdó, ha descartat enregistrar la seva propera pel·lícula a Geòrgia. L'actor i productor ho ha anunciat en un comunicat que signa al costat del director del film, Antoine Fuqua, i en què justifica la decisió com a senyal de protesta contra la reforma de la llei electoral que els republicans han fet a l'estat i que consideren que són regressives perquè posen traves a la població, sobretot la negra, per poder votar. Precisament la pel·lícula que anaven a rodar i que rodaran, però no a Geòrgia, es diu Emancipation i està basada en el període de l'esclavitud al país. I encara als Estats Units, Joe Biden ja ha anunciat la retirada de les tropes nord-americanes de l'Afganistan. Serà l'11 de setembre d'aquest any, precisament el dia que marqui els 20 anys de l'atac terrorista a les Torres Bessones que va desencadenar la guerra global del país contra el terrorisme i la intervenció militar a l'Afganistan, a qui va acusar de donar xupluc a l'ideòleg dels atemptats, Osama Bin Laden. Tot i que inicialment el termini fixat era l'1 de maig, el president Biden ha decidit allargar la data de la retirada perquè coincideix amb un dia tan simbòlic pels Estats Units. Els nord-americans posaran així punt i final al conflicte militar més llarg que ha viscut el país. Des de l'11 de setembre del 2001, uns 2.400 soldats han mort per aquesta guerra que ha costat uns 2 bilions de dòlars. Un error a la Universitat de Barcelona ha impedit a una vintena d'estudiants de medicina examinar-se del MIR, segons explica avui el periòdico. La Facultat d'Economia, on s'havien de fer les proves ahir, va obrir les portes tard i això va impedir que els opositors arribessin a temps a les aules correctes. Els alumnes van veure així, amb gran frustració, com es llançava per la borda la feina de mesos. El periòdico va explicar el cas d'una de les estudiants que havia vingut expressament de Bolívia per fer l'examen i no ho va poder fer. El Col·legi de Metges ha donat credibilitat al relat estudiantil i reclama al Ministeri una solució immediata. I encara al periòdico també llegim que la Universitat Pompeu Fabra busca llogater pel seu edifici de la Rambla de Barcelona. La seu, que ara ocupa l'ISABA, quedarà buida el 2023 quan l'Escola de Disseny i Enginyeria es traslladi al Bon Pastor. Fa 30 anys que la Pompeu Fabra ocupa aquest edifici emblemàtic situat a tocar de les drassanes i on abans hi havia l'Hotel Falcón, que als anys 30 es va convertir en la seu del POUM, del Partit Obrer d'Unificació Marxista. 11 minuts i les 9 del matí, els Mossos i la policia espanyola mantenen oberta des de primera hora del matí una operació contra el narcotràfic a diverses ciutats de Catalunya i també d'Astúries. Les entrades s'estan fent a Barcelona, municipis de la seva àrea metropolitana i també del Camp de Tarragona. L'operatiu vol desmantellar una organització criminal d'origen xinès a qui s'acusa d'un delicte de tràfic de marihuana i blanqueig de capitals. Aquests són els pocs detalls que tenim a aquesta hora del matí, però en tot cas ens recorda novament que Catalunya és una de les capitals europees del tràfic de marihuana, una droga que de vegades ens prenem a la lleugera, però que provoca igualment uns efectes molt greus per la salut. Els tiets de la víctima del crim de Vilanova i la Geltrú neguen que l'assassí semblés borratxo ni que estigués fora de si. Ells són els que els van trobar el cos de la nena a casa de l'acusat i s'hi van encarar. Avui continua la declaració dels testimonis al judici del cas que s'ha de fer al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Dani Cortés.
Els tiets i els veïns diuen que en tot moment els va semblar que l'assassí confés era conscient de tot. Això va desmuntar l'argument de la defensa que l'home va matar la nena però no sabia què es feia perquè anava begut i drogat. Ahir també van poder escoltar el testimoni dels pares de la nena, que van explicar que tenia por de la foscor i no solia parlar amb adults que no coneixia. Per tant, és molt difícil que entrés sola a la casa on la van matar. Tots dos es van encarar a l'acusat i a la seva advocada. Primer, el pare va acusar d'hipòcrita la lletrada per les seves bones paraules davant del jurat popular i la mare va acabar la seva declaració cridant a l'assassí que espera que la por no el deixi viure. Recordem que tot això no ho podem escoltar perquè el jutge ha prohibit agafar talls de veu del judici. Un judici que segueix avui amb testimonis propers a la acusat, però ell no declara fins al final, previst per dimarts que ve.
A partir d'avui, totes les empreses, siguin grans i petites, han de tenir obligatòriament un registre salarial, és a dir, una llista amb el nom i cognoms de tots els treballadors i què cobren. I les més de 50 treballadors, i sí, les empreses que tenen més de 50 treballadors, estan obligades també a partir d'avui a fer auditories i plans d'igualtat per evitar bretxes salarials. S'acabà la moratòria que preveia la nova normativa, Montse Martí.
Aquest registre de salari serà accessible als representants dels treballadors, als comitès d'empresa, i en cas de no tenir-ne, els mateixos treballadors hi tindran accés. Els sindicats admeten que la normativa ajuda a la igualtat salarial entre homes i dones, però que cal la voluntat de l'empresa. Eva Gajardo és secretària d'Igualtat i Formació de la UGT.
Això dependrà única i exclusivament de com les empreses assumeixin el concepte de lo que és la igualtat retributiva i la no discriminació. Si no hi ha aquest canvi cultural i només es dediquen a omplir el que diu la llei, tindrem un problema.
La UGT assegura que hi ha més de 8.000 empreses a Catalunya que estan obligades a tenir plans d'igualtat ja l'any que ve i, de moment, voluntàriament, només hi ha 300 que han registrat el seu pla. Inspecció de Treball sancionarà a les que no compleixin amb la nova normativa.
Avui fa 90 anys d'aquest moment.
Catalans, interpretant el sentiment i els anells del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica.
Francesc Macià proclamava la República Catalana després de la victòria de les forces republicanes a les eleccions municipals del 31 arreu d'Espanya. Va durar hores. Poc després, des de Madrid, es proclamava la República Espanyola i, per tant, la República Catalana quedava reconvertida en la Generalitat. La Segona República es va allargar fins a la Guerra Civil. Van ser uns anys que van suposar un abans i un després en molts àmbits, però se'n destaca un. És el salt endavant que es va fer en l'ensenyament públic, Sílvia Solanes.
Escola gratuïta i laica per tothom. Coeducació, on hi va haver més reticències, educant el civisme i posar l'alumne al centre. Per fer-ho realitat va caldre canviar la formació que rebien els mestres amb les primeres pràctiques remunerades i construir noves escoles. Així ho explica el catedràtic d'Història de l'Educació, Salomó Marquès, que sentencia.
Seria, des del punt de vista d'educació, l'edat d'or a Catalunya. Molts dels mestres i de les mestres i de les autoritats en aquest moment, doncs, estaven convençuts que si havien de fer un país diferent, no només una república, sinó una república bona, democràtica, laica, es necessitava l'educació a primera fila.
Desenes d'escoles actuals van començar a caminar aleshores. Una d'elles és l'Escola Cases de Barcelona. En parla RAC1, la seva directora, Núria Seguró.
Un ensenyament molt basat en l'observació natural, no? Classes al pati, a fora, l'observació dels horts que hi havia.
O l'Escola Montjuïc de Girona. La directora explica una de les essències del moment.
El moment que es va construir l'escola, es va veure la necessitat de construir també una cantina per donar resposta també a temes d'hàbits saludables i de poder garantir un àpat saludable en els alumnes.
Per primer cop es va introduir l'ensenyament en català i malgrat que encara perduren els valors, destaquen com el franquisme ho va estroncar. Almenys un 13% dels mestres de Catalunya se'n van anar a l'exili i un 30% dels que es van quedar van ser castigats.
Novetat sobre aquell misteriós monòlit que va aparèixer fa uns dies al Platja d'Aro. Ahir a la nit algú se'l va endur del parc dels Estanys, on l'Ajuntament l'havia instal·lat després d'aparèixer, recordem, a la platja del Castell de Segaró. El vigilant del parc se'n va donar al matí quan va arribar, algú havia serrat els cargols i se n'havia endut l'estructura metàl·lica. La zona té càmeres, però hi ha altres estructures del fons d'art municipal, però els emparells no enfoquen cap on hi havia el monòlit. Ara han tapat el forat perquè ningú pugui caure. Recordem que aquest cap de setmana ha aparegut un segon monòlit, en aquest cas a l'Alt Camp, concretament a Santes Creus. Ahir va morir l'empresari Mariano Puig, qui va ser director executiu, conseller delegat i president de la multinacional Puig, dedicada a la perfumeria, la moda i la cosmètica. Tenia 93 anys i formava part de la segona generació familiar. Avui destaca La Vanguardia, que va ser l'artífex de la internacionalització del grup que actualment factura, atenció, uns 2.000 milions d'euros, però és que aquesta marca Puig produeix i distribueix altres marques conegudes a nivell mundial com, atenció, Carolina Herrera, Paco Rabanne, Jean-Paul Gaultier o Nina Ricci. Avui l'editor de La Vanguardia, Javier Godó, li dedica un article en què destaca de Marian Puig, que era un empresari compromès amb el seu temps, remarca que sempre va intentar bastir ponts, crear espais de trobada i resoldre les situacions complicades en diàleg, i conclou que la seva vida serà el millor manual d'instruccions per qui aspiri ser una bona persona i el millor full de ruta per qui desitja convertir-se en un gran empresari. 5 minuts i les 9 del matí, així són el més nou de Mick Jagger. De 78 anys. Mick Jagger es titula Easy Sleazy i és una col·laboració amb qui era bateria de Nirvana i líder dels Foo Fighters, David Grohl. Un tema que parla sobre la pandèmia en què Jagger i Grohl aprofiten per enfotre-se'n dels negacionistes. Per exemple, hi ha un moment en què canten que des de que es van vacunar tenen Bill Gates a la sang i la terra és plana i freda. I encara relacionat amb la música i la pandèmia, s'ajorna el concert d'Iron Maiden previst per aquest estiu a Barcelona. De juny a l'estadi Lluís Companys i finalment serà el 29 de juliol de l'any que ve i s'ajorna un any, un mes i 10 dies. I el concert de Carlos Sadness previst per aquest dissabte al Palau Sant Jordi finalment es farà al Sant Jordi Club. Serà un concert doble a les 5 de la tarda i a 8:45 del vespre. La idea inicial era fer-ho al Palau Sant Jordi amb 3.000 persones, però les restriccions actuals no ho permeten i compte perquè les entrades al Sant Jordi no seran vàlides pel nou concert. Els espectadors hauran de bescanviar-la per una de nova o podran triar l'horari dels dos que més els convingui. A aquesta hora musicalment us avancem que el Festival Cruïlla de Barcelona prepara aquest any una edició extra. A banda dels concerts que es faran al Parc del Fòrum, el Festival Cruïlla farà del 4 de juny al 25 de juliol una sèrie de concerts sota el nom de Cruïlla XXS. Seran una cinquantena de concerts que ja compta amb el vistiplau de noms com el d'Anna Torroja, Víctor Manuel, Joan Miquel Oliver o una nit dedicada a la música urbana catalana amb 31 Fam o Pongang. Els concerts es faran a tres espais de Barcelona, l'Estadi Olímpic, l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am i el Barcelona Disseny Hub. Les entrades es posaran a la venda demà a partir de les 12 del migdia al web del festival. Parlant de festivals, els Jardins de Pedralbes incorpora dos noms més al cartell d'aquest any. El primer és el d'Aitana. I el segon, el dia 3 de juliol, al mateix escenari, Aitana l'1 de juliol. Dos dies més tard, el 3 de juliol, a Pedralbes hi actuarà Fangoria. Esquina Xucanut, que tot just divendres estrenava la seva nova cançó que ha produït el Guillemil Kiwi, aquesta momentíssima absoluta portaran al Festival Jardins de Pedralbes els seus últims dos discos de versions i també dels grans èxits de la seva carrera. Netflix ha confirmat que hi haurà tercera i quarta temporada de Los Bridgerton. Sí, tot just està produint la segona tanda d'episodis d'aquesta sèrie romàntica d'època basada en les novel·les de Julia Quinn. No hi ha data d'estrena, però s'especula que caldrà esperar fins al 2022. Netflix, que també busca actors figurants per una nova sèrie que rodarà a Catalunya, concretament a Blanes, Lloret i Malgrat, entre d'altres. La productora busca homes i dones a partir dels 16 anys i ja ha començat el càstig. És un thriller juvenil dirigit per Daniel Benmayor i Mena Fiter, que es titularà Bienvenidos a Eden. I a Disney Plus, David Beckham es tornarà a vestir de curt per protagonitzar una nova sèrie documental que es dirà Save Our Squad. I la exestrella del Real Madrid o del Manchester United retornarà als camps de futbol de l'est de Londres, que el van veure formar com a futbolista. Serà una docusèrie de mitja hora que tindrà 6 capítols sense data d'estrena. I de sèries que encara estan a les beceroles, a una que s'acomiada.
There were 20 bars on this block 100 years ago. Each and every one of them only...
Shameless. Movistar Plus va emetre l'últim capítol de la 11a i última temporada. Els últims capítols d'aquesta sèrie precisament s'han centrat en com la pandèmia ha impactat en les classes més humils. La sèrie es va començar a emetre l'any 2011 i és una adaptació d'una altra sèrie britànica homònima. I per cert que ha mort als 85 anys l'actor d'Astúries, Juan José Otegui. Va treballar al cinema amb grans directors com Fernando Trueba, Pedro Almodóvar o Fernando Fernán Gómez, i va actuar en una trentena de pel·lícules, entre les quals Todo sobre mi madre, Belle Époque o Tacones lejanos. Aquest matí, a partir de les 11, parlarem amb un dels grans escriptors catalans, Jaume Cabré. És una de les grans novetats literàries dels últims dies, perquè l'autor de ja clàssics contemporanis com Les veus del Pamano o Jo confesso publica nova novel·la, i això després de 10 anys de sequera editorial és una immensa notícia.